Ràdio Estel.
Un dia més hem de combatre amb notícies que ens desanimen. Els Mossos d'Esquadra han detingut els responsables de la Fundació Privada Clavell, que tracta amb disminuïts per un presumpte delicte d'estafa. Els tres detinguts són la directora, el president i el responsable del taller de la Fundació, que s'haurien apropiat de més d'un milió d'euros i n'haurien defraudat 450.000 a la Seguretat Social. La policia també els acusa dels delictes d'administració fraudulenta contra la Hisenda i la Seguretat Social, com també contra els treballadors, falsificació de documents i apropiació indeguda. Fins a quin punt poden arribar els escrúpols de l'ésser humà? Després de conèixer notícies com aquesta, ens queda clar. Molt bona tarda a tothom. Passa un minut de 7:45 de la tarda.
Comença el 7:45, el dia en 30 minuts, amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Hola, què tal? Benvinguts al 7:45 de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Avui dimarts entrevistarem a una membre de la PUDUP, la Plataforma en Defensa de la Universitat Pública. Parlarem d'un dret fonamental, parlarem d'educació. A les vies de so avui tenim el Jordi Carretero i a la redacció i producció Sara Cruz. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Mercè.
Què tal, Sara?
Molt bé, aquí, preparada.
Preparada també per recordar als nostres oients que també ens poden escoltar, a banda per la ràdio, també per les noves tecnologies.
Doncs sí, per les freqüències a radioestel.cat, a www.radioestel.cat, i també a les freqüències de Ràdio Estel, que Mercè, si et sembla bé, les anem a recordar. A Barcelona, 106.6, totes les comarques de Barcelona, Catalunya Central, 93.7, les comarques de Tarragona, 100.6, a les comarques de Girona, 103.4, a Tortosa, 90.1, al Garraf, 96.8, a Vic, 98.4, Lleida, 91.5, la Cerdanya, 104.4, la Seu d'Urgell, 105, i Principat d'Andorra, 107.5.
Doncs una salutació molt gran a tots els oients de tot Catalunya.
La informació del dia, el 7:45.
Doncs avui és actualitat al 7:45. Marta Pedrós, membre de la plataforma PUDUP, entitat en defensa de la Universitat Pública. La Marta ens parlarà sobre la convocatòria d'una assemblea aquest dissabte 2 de febrer al convent dels Caputxins de Sarrià. I és que aquesta assemblea, convocada aquest dissabte, 47 anys després de la caputxinada, vol evitar les retallades dels governs de Convergència i Unió i Partit Popular en l'àmbit educatiu. Però, abans de parlar amb la Marta, la Sara Cruz ens posa el dia amb els seus titulars.
El jutge instructor del cas Nos, José Castro, ha admès avui la personació com a acusació particular de l'advocacia de l'Estat, que ho fa en representació d'Hisenda davant del presumpte frau fiscal de 470.000 euros. Ho publicava avui mateix l'agència Europa Press. Tant l'Institut Nos com el Duc de Palma i aquí Urdangarín estan acusats d'aquest frau. Aquests drets tornaran a portar a declarar com a imputats Urdangarín i el seu exsoci Diego Torres el proper 23 i 16 de febrer, respectivament. La Guàrdia Civil ha detingut el primer tinent de l'alcalde de Lloret i regidor de Territori, Sostenibilitat i Seguretat Ciutadana, Josep Valls. Ha estat detingut a casa seva en el marc de l'operació Clotilde de presumpta corrupció urbanística en relació amb la màfia russa. En Valls ja són 8 els detinguts en relació amb aquesta operació. Continua oberta i no descarten encara més detencions. Anem a aquesta hora cap a Síria perquè avui s'han trobat al riu Keik, a la ciutat siriana d'Alep, 108 cadàvers de civils que tenien un tret al cap, segons ha informat l'Observatori Sirià dels Drets Humans. En les imatges que s'han difós es pot apreciar entre les víctimes un mínim de 3 nens d'uns 12 anys i la majoria són homes d'entre 20 i 30 anys. Més temes de l'exterior. El president interí de Mali, Diono Kunda Traoré, ha anunciat que espera poder convocar eleccions transparents i creïbles abans del proper 31 de juliol. Diono Kunda ha afirmat que es compromet a dirigir la transició actual de Mali amb l'objectiu de recuperar els territoris ocupats del nord del país i, sobretot, el retorn de Mali a una situació constitucional normal. I en esports, el migcampista blaugrana Xavi Hernández, de 33 anys, va firmar ahir l'ampliació del seu compromís amb el club barcelonista fins al juny del 2016. D'altra banda, el Barça espera i confia que Víctor Valdés repensi la seva decisió de no renovar el contracte i marxar quan expiri el juny del 2014. Rossell va assegurar ahir que si Víctor Valdés es replanteja el seu futur immediat, té la porta oberta per quedar-se al Barça.
7:35. I What és el títol del llibre que acaba de sortir publicat i que posa en valor la transformació de la seu i voltants, com també la del Principat d'Andorra, després de l'arribada de l'any 1982. El llibre promogut per Erno Estany, els germans Joan i Ramon Ganyet i Jordi Mas serà presentat el proper 1 de febrer a la Capella de la Immaculada de la Seu i el 19 de febrer a la població andorrana de Sant Julià. Ens en donen més detalls a aquesta hora des de Ràdio Principat. Carme Bonet. Carme, molt bona tarda.
Bona tarda. El llibre, editat per Edicions Alòria, recull amb imatges, textos i testimonis la destrucció del moment dels fets i l'exemplar resposta que hi va donar la societat urgellenca i andorrana. Després de 30 anys, els promotors del llibre afirmen que el procés es va enfocar amb amplitud de mires. Joan Ganyet, exalcalde de la Seu.
La reconstrucció de les infraestructures danyades, ponts, carreteres, centrals hidroelèctriques, etcètera, etcètera, va comportar no tornar-les a fer com eren, sinó fer-les millor, amb visió de futur. En el cas de la Seu, el 1982 obre les portes a la ciutat moderna, ho podem dir potser millor a la ciutat contemporània. A la dècada 1982-1992, que va canviar per sempre la ciutat.
El llibre compta també amb un recull de textos històrics referents als aiguats produïts a la zona des de l'any 1030 fins avui. Així mateix, també hi trobarem una entrevista a l'arcabisbe Joan Martí Alanis, publicada aleshores a La Vanguardia.
Gràcies, Carme. Doncs acabem aquest primer resum de l'actualitat repassant la previsió del temps per les pròximes hores.
Bracafé els ofereix el temps.
Després d'uns dies amb pertorbacions i, per tant, canvis de temps, finalment sembla que arriba l'anticicló a la península Ibèrica. Això sí, aquest bon temps només durarà fins dissabte. Temperatures força més altes avui, tant les mínimes com les màximes. De cara als propers dies, els models meteorològics apunten a la continuïtat del domini de les altes pressions. Això significa que hi haurà moltes estones de sol, trànsit d'alguns núvols esquífits i formació de boires més o menys persistents, però temperatures força altes.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. El fet d'estar sense treball durant molt de temps o la dependència prolongada de l'assistència pública o privada mina la llibertat i la creativitat de la persona i les seves relacions familiars i socials, amb greus danys en el pla psicològic i espiritual. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església.
Aquest dimecres de 8 a 10 del matí no et perdis el primer cafè de Ràdio Estel. A un quart de nou seguirem amb les valoracions polítiques a la declaració sobiranista i a la possibilitat d'assolir un pacte contra la corrupció. A dos quarts de nou, la tertúlia comptarà amb Joan Pallarès, Juan Antonio Rueda i Josep Maria Noguer. A les 9 presentarem la campanya de Mans Unides 2013 amb el testimoni del jesuïta mexicà José Avilés. Després, com cada dimecres, Art i Patrimoni amb Josep Maria Martí Bonet. També tindrem la reflexió de Josep Maria Carbonell i l'espai naturalment amb el doctor Miquel Pros. Tot això i més aquest dimecres de 8 a 10 al primer cafè de Ràdio Estel. Despertem la informació perquè no et perdis el dia.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
La PUDUP, la plataforma en defensa de la universitat pública, lluita perquè les retallades dels governs de Convergència i Unió i Partit Popular no continuïn devaluant la qualitat de l'ensenyament i empitjorant els drets laborals del personal docent. Per aquest motiu, han convocat una assemblea aquest mateix dissabte, 2 de febrer, al convent dels Caputxins de Sarrià. Avui parlem amb Marta Pedrós, membre de la plataforma PUDUP. Marta, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, Marta?
Bé,
47 anys de la Caputxinada. Aquest dissabte voleu aprofitar l'esbranzida d'aquell any 1966 quan es va gestar el Sindicat Democràtic de la UB des del mateix lloc on d'aquí uns dies lluitareu per un dret bàsic, l'ensenyament de qualitat. Marta.
Sí, mira, des de la PUDUP ja portem un temps treballant per defensar la universitat pública des dels diferents col·lectius que formem part de la comunitat universitària. Tant som un col·lectiu que estem tant professorat com estudiants com personal d'administració i serveis. Justament aquest dissabte pensem fer una assemblea de professorat de les universitats catalanes justament per pensar i debatre col·lectivament quin és el paper que pensem que ha de jugar la universitat a la societat actual, perquè, per una banda, amb totes les retallades i amb el... no és només el tema de retallades, que ja portem temps discutint-lo, sinó també tot el model neoliberal que s'està intentant aplicar a tot el que seria sistema públic. Llavors, pensem que la universitat ha de jugar un paper de crítica i de construcció col·lectiva. Llavors, la idea és una miqueta debatre entre tots quin és el paper que hem de jugar com a universitat, però també reivindicar accions col·lectives davant de totes les situacions d'empitjorament de la situació laboral dels treballadors, tant del professorat com del PAS. En aquest cas, l'assemblea del dissabte seria centrar-nos en accions col·lectives sobre els expulsats o acomiadats dintre del professorat i també coordinar-nos millor o establir, veure quines maneres podem coordinar-nos entre els diferents col·lectius dintre de la universitat i amb els diferents col·lectius que estan lluitant en aquest moment pels drets socials i pels drets públics.
Marta, per tant, si ho entenem bé, vosaltres, des de la PUDUP, que és la plataforma en defensa de la universitat pública, lluitareu, defensareu aquest dissabte, d'una banda, per la qualitat de l'ensenyament i, d'altra banda, també per al futur del personal docent educatiu.
Exacte.
Són aquests els dos eixos que lluitareu aquest dissabte.
Serien els dos eixos i també fer una miqueta més de debat social sobre quin paper ha de jugar a la universitat. No, una de les crítiques que fem és que la docència i la investigació cada vegada està més marcada per l'empresa i pel que dona diners i no tant pensant en el que a nivell social també és necessari. Llavors també és entrar en aquest debat sobre quin paper ha de jugar la universitat i que es converteixi realment en un espai com el que havia sigut o com el que s'havia intentat crear, deu ser un espai crític i de pensament col·lectiu.
Marta, quins són els eixos, els temes que teniu sobre la taula?
Els temes, sobretot aquest dissabte, pensem parlar sobre la funció social que ha de complir la universitat, també sobre docència, recerca, precarietat i acomiadaments, i llavors també acabar-ho amb una línia de respostes i accions col·lectives que volem entendre.
Marta, també, bé, aquest tema, la violència en les reivindicacions socials no és un tema que teniu previst proposar en aquesta assemblea, però que trobeu necessari. Quin és el paper quin és el parer de la PUDUP sobre aquest tema?
Bueno, creiem que ara mateix s'ha d'actuar d'alguna manera. Hem de donar una resposta a les retallades que pretenen fer i llavors hem de discutir sobre quines postures volem emprendre com a universitat. Llavors, jo et puc parlar de que no tenim encara una postura en ferm sobre que et puc parlar a nivell personal del que jo podria pensar o opinar, però que això és un tema que s'ha de debatre a l'assemblea.
Vosaltres creieu que el model universitari que plantegen les cúpules del poder no coincideix amb el que desitja la majoria social. És així, oi?
Exacte, sí.
En quina base?
Sí, perquè és una universitat... Amb el canvi, amb les retallades i amb l'augment de taxes que ja portem temps rebutjant i criticant, intentant fer propostes alternatives, que n'hi ha, El que en part estem defensant també és que s'està intentant produir una elitització de la universitat pública i fent fora a una part important de la societat de la universitat. I pensem que el dret a la universitat pública justament és el dret social de tothom de poder decidir si vol o no vol estudiar a la universitat. I amb l'augment de taxes que estan fent, per exemple, a nivell dels estudiants, ho estan dificultant molt, i també amb totes les retallades que hi ha de professorat està inventant molta gent que portava temps treballant a la universitat que també està sent expulsada. I, per tant, també hi ha moltes línies de recerca i molta inversió que s'hi ha fet fins al moment que està veient-se completament truncada perquè s'està retallant per aquí, també.
Marta, en referència a aquest tema, avui ens assabentàvem que el govern espanyol vol eliminar les beques de mobilitat Sèneca pel curs vinent. Aquestes beques estan dotades amb 500 euros mensuals per alumne i afavoreixen la mobilitat entre universitats de l'Estat. El govern, com dèiem, ha decidit eliminar-les el curs vinent per l'augment de les sol·licituds d'ajudes i la voluntat de prioritzar-les. Què en penseu d'aquest tema?
Bueno, crec que és un tema que, com molt bé dius, ha sortit avui i, per tant, encara no hem tingut temps de debatre'l, però, en principi, totes les beques que s'han estat donant fins ara oferien opcions d'intercanvi i de poder conèixer altres models i altres maneres de fer docència, altres maneres de fer investigació, altres maneres de formar-se, i, per tant, entenc que les beques Sèneca eren una possibilitat pels estudiants de poder aprendre d'altres maneres. Llavors, tallar aquestes beques també afecta amb tot això. Necessitem de veure com acabem valorant, fent una anàlisi de quines repercussions té, perquè no sabem si això tindrà repercussions en altres beques que llavors sí que es donaran, i encara falta estudiar una miqueta quins efectes tindrà. Però, en principi, el tema de retallar beques, que són per oferir una igualtat davant de tots els estudiants per poder estudiar i tenir oportunitat d'anar fora, en principi hauríem d'estar en contra.
Des de la PUDU, vosaltres convideu a tot el professorat a plantejar una resposta unitària als greus atacs, dieu, que estan patint els seus drets laborals en particular i l'ensenyament públic en general. Aquesta convocatòria d'aquest dissabte 2 de febrer als Caputxins de Sarrià està oberta a tothom, Marta, o a qui va adreçada?
Bueno, està adreçada sobretot a nivell de professorat, de tots els nivells, és a dir, tant becaris d'investigació com becaris predoctorals fins a professors titulars i catedràtics, però també a altres membres de la comunitat universitària que vulguin assistir i explicar les seves lluites o repensar junts els temes que estem plantejant, també estem convidats, i qualsevol persona que tingui un interès per aquest tema i que vulgui participar en el debat també està convidat a assistir-hi. L'únic és que el focus entenem que està a nivell de professorat universitari, tant el que està dintre ara mateix de la comunitat universitària com el que ja ha estat expulsat, per poder debatre sobre aquests punts, però evidentment obert a tothom que vulgui venir a participar.
Marta, l'any 1966, a la Caputxinada, hi van assistir 450 representants d'estudiants, professors, intel·lectuals, com ara, recordem-ho, Salvador Espriu, que just aquest any se celebra el centenari del seu naixement, o bé Ernest Lluch o Maria Aurèlia Capmany. Vosaltres compteu amb el suport del món intel·lectual?
Comptem en part del suport. De fet, demà hi haurà una roda de premsa i hi haurà alguns membres de la Caputxinada inicial. De fet, ara això no és la Caputxinada, simplement és en el mateix espai i hi ha coses que compartim. I sí que, en principi, hi ha determinats intel·lectuals que estàs anomenant tu, però sí que hi ha determinades persones que estan a la llum pública que sí que han donat el seu suport i que han dit que vindran. Llavors, en principi, la idea és fer una assemblea plural en la que tothom pugui participar i, per tant, és ric que tothom pugui ser-hi. De fet, a la Caputxinada original també va ser el conseller Mascollell, que també l'hem convidat a veure si ve.
En tot cas, Marta Pedrós, membre de la plataforma PUDUP, la plataforma en defensa de la universitat pública, si continuen aquestes retallades, quin és el futur de la universitat pública catalana?
Bueno, si continuen aquestes retallades, ens estem anant cap a una privatització. Ja pot ser que eliminin la universitat o que es converteixi en una cosa d'elits, que només hi puguin anar la gent que pugui pagar les matrícules astronòmiques, per una banda, a nivell d'estudiants, i a nivell de professorat que facin un buidatge molt important d'investigació, que només es produeixi aquella investigació que és econòmicament rentable, i que totes les altres línies vagin desapareixent. De la mateixa manera que també vagi desapareixent l'oferta docent, que no es puguin oferir totes les assignatures, sinó que només es puguin oferir aquelles que hi ha molts estudiants interessats o aquelles que repercuteixen econòmicament a la societat. però hi ha tota una sèrie de temàtiques que ja sabem que no són rentables econòmicament, però que a llarg termini sí que socialment tenen un impacte. Llavors sí que estaríem veient que hi ha unes línies de docència com de recerca que es podrien veure retallades.
Teniu pensat fer més moviments d'aquest tipus, així reivindicatius, Marta?
Bueno, la idea és que aquesta assemblea no és ser una assemblea d'un dia i prou, sinó engegar diferents maneres de coordinar-nos i diferents accions col·lectives per poder seguir sent una oposició a aquesta política de retallades i de privatització. Llavors, ja des del moment que vam proposar i vam llançar la idea de fer aquesta assemblea d'universitats catalanes, de professorat de les universitats catalanes, ja s'han començat a reemprendre assemblees d'universitats o facultats que feia temps que estaven parades i sí que està començant a servir, ni que sigui de moment, com a motor perquè se n'engeguin de noves. I la idea és que puguin seguir creant-se espais de debat, això és important, i prendre accions això sí col·lectives, perquè cada universitat està patint les seves retallades de manera diferent, però hi ha molts punts en comú i sí que és important coordinar-nos.
Avui hem parlat amb Marta Pedrós, membre de la plataforma PUDUP, la plataforma en defensa de la universitat pública, que aquest dissabte 2 de febrer han convocat una assemblea al convent dels Caputxins de Sarrià per reivindicar, perquè estan en contra de les retallades que estan efectuant els governs de Convergència i Unió i el Partit Popular. Marta, moltes gràcies per atendre la trucada del 2 de 8 i que tingueu molta sort. Que vagi molt bé.
Deixa'm dir una cosa.
Digue'm, Marta.
Si voleu, hi ha la web de l'assemblea, que és trobada de la trobada per... A veure, deixa'm el veure, no me'n recordo.
Mira, nosaltres et podem donar un cop de mà, Marta, perquè em sembla que la Sara té aquí preparat pel que fa al Twitter. Aviam si ens pots confirmar que és aquesta.
Exacte, Mercè, doncs podeu seguir la PUDUP al Twitter a l'adreça @uniprecària.
És així, Marta?
Uniprecària i trobada /PDI.
Aquesta seria...
Els dos tuits.
Vale, d'acord. Doncs aquests són els dos twitters de la PUDUP, la plataforma en defensa de la universitat pública. Marta Pedrós, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Que vagi bé.
Adéu.
2 de 8, la cara més humana del dia.
Doncs després de parlar amb Marta Pedrós, el que fem és repassar les notícies més destacades d'aquest dimarts 29 de gener. Comencem amb una última hora. La Generalitat demana 9.000 milions al fons de liquiditat per aquest any 2013.
Doncs així és, ho ha demanat el fons de liquiditat pel 2013, segons ha anunciat aquest dimarts a la tarda el Departament d'Economia. La quantitat suposa 3.700 milions més que l'any 2012, quan el govern va rebre autorització d'Hisenda per demanar prestats més de 5.000 milions d'euros a aquests fons. Això suposa un 68% més.
Més notícies d'aquest dimarts. La Guàrdia Civil ha detingut el primer tinent d'alcalde de Lloret i regidor de Territori, Sostenibilitat i Seguretat Ciutadana, Josep Valls.
Doncs sí, ha estat detingut a primera hora d'aquest matí quan sortia de casa seva on l'esperaven els agents en el marc de l'operació Clotilde de presumpta corrupció urbanística en relació amb la màfia russa. El tinent d'alcalde és també el president del club de futbol Lloret, que rebia el patrocini de l'empresa DDC, propietat del suposat cap de la xarxa, Andrei Petrov. De fet, un altre dels detinguts arran de l'operació Clotilde és precisament el president del club d'hoquei, Joan Lluís Perarnau, que també hauria rebut l'esponsorització de l'empresa de Petrov. De moment, el jutge de l'Audiència Nacional, Eloi Velasco, ha cursat una interlocutòria al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya perquè confirmi la condició també de forat de Xavier Crespo, que és diputat del Parlament de Catalunya, i si pot ser objecte d'imputació.
Doncs continuem parlant en clau judicial, perquè el jutge de Palma, José Castro, ha imputat en el cas NOS al secretari de les Infantes Elena i Cristina, Carlos García Revenga.
Doncs si el jutge l'ha citat a declarar d'ofici el pròxim 23 de febrer a la 1 del migdia. García Revenga haurà de comparèixer el mateix dia que el duc de Palma i aquí Urdangarín tornarà als jutjats perquè l'interroguin sobre les presumptes irregularitats a l'Institut NOS i, més concretament, sobre els delictes fiscals que li han imputat. El portaveu del Partit Popular al Congrés, Alfonso Alonso, demana que es deixi actuar els jutges perquè Espanya, diu, ningú ha d'estar per sobre de la justícia.
Nosotros respetamos los procedimientos judiciales. Ya hemos dicho que en España lo bueno es que nadie esté por encima de la justicia y que en este tema, como en los demás, pues hay que dejar que los jueces sigan trabajando.
Divendres passat, l'assessor de les Infantes va demanar al jutge que volia declarar per explicar ell mateix la relació que va mantenir amb els ducs de Palma mentre va exercir el càrrec de tresorer a l'Institut NOS. En un comunicat, García Revenga afirmava que és innocent.
Aquesta notícia també afegirem que el jutge instructor del cas NOS ha admès la personació com a acusació particular de l'advocacia de l'Estat, que ho fan representació d'Hisenda davant del presumpte frau fiscal de 470.000 euros. Tant l'Institut NOS com el duc de Palma, Iñaki Urdangarín, estan acusats d'aquest frau. Repassem altres notícies. El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, ha anunciat que el govern espanyol té pensat mantenir l'objectiu de dèficit pactat amb Brussel·les, així com també el repartiment actual entre l'Estat espanyol i les comunitats autònomes.
En una conferència de premsa, Cristóbal Montoro ha dit que la qüestió del dèficit no ha de ser el debat a Catalunya, sinó el seu accés als mercats.
El debate en Cataluña no es el del objetivo de déficit, es devolver a Cataluña los mercados. Da igual que el objetivo de déficit sea uno u otro si no tienes acceso a los mercados.
Que quan li han preguntat per possibles flexibilitzacions a les autonomies, Montoro ha dit que tots hem d'estar dins de l'objectiu. Si canvia, ja ho veurem, ha dit, però de moment no ha canviat. Escoltem-lo.
Hasta que eso no cambie, todos tenemos que estar en el objetivo. O sea, porque si cambia, ya veremos. O sea, pero no ha cambiado. El comisario europeo estuvo ayer en Madrid y nos dijo que podría haber novedades, pero no hay novedades.
Recordem que ahir dilluns el ministre d'Economia, Luis de Guindos, no va descartar la possibilitat de relaxar la previsió del dèficit a les comunitats autònomes si Brussel·les ho fa amb Espanya.
D'altra banda, el govern català desafia l'espanyol en l'intent de limitar l'acció exterior de la Generalitat.
Després de saber-se que l'executiu de Mariano Rajoy s'estaria preparant per neutralitzar l'ofensiva internacionalitzadora de Mas amb una nova llei que permetria a l'Estat tutelar l'acció exterior de les comunitats autònomes, avui el conseller de Presidència i portaveu, Francesc Homs, ha afirmat que no només continuaran l'acció exterior, sinó que la intensificaran.
Digui el que digui el senyor ministre d'Afers Exteriors o el govern espanyol, a fe de Déu, que no només continuem fent l'acció exterior que fem, sinó que la intensificarem. Evidentment, utilitzarem unes eines que són les que tenim, són unes eines modestes, si vostè vol, però que són les que tenim, procurarem treure-li el màxim de suc possible.
Homs ha justificat la política exterior de la Generalitat per afrontar la crisi també pel procés sobiranista de Catalunya.
I sortim a l'exterior i anem cap a Síria perquè avui s'han trobat al riu Kei, que a la ciutat siriana d'Alep, 108 cadàvers de civils que tenien atenció un tret al cap, segons ha informat l'Observatori Sirià dels Drets Humans.
En les imatges que s'han difós es pot apreciar entre les víctimes un mínim de 3 nens d'uns 12 anys. La majoria també són homes joves d'entre 20 i 30. La Comissió General de la Revolució Siriana també ha parlat de més bombardejos per part de les forces del règim de Bashar al-Assad. Segons l'Observatori Sirià dels Drets Humans, el nombre de refugiats pel conflicte sirià, que ja s'acosta al seu tercer any, és de més de 700.000 persones. D'altra banda, les dades de l'ONU mostren que almenys 60.000 persones han perdut la vida en aquesta guerra des del març de l'any 2011.
El president interí de Mali, Diomkunda Traoré, ha anunciat que espera poder convocar eleccions transparents i creïbles abans del 31 de juliol.
Diomkunda ha afirmat que es compromet a dirigir la transició actual de Mali amb l'objectiu de recuperar els territoris ocupats del nord del país i, sobretot, el retorn de Mali a una situació constitucional normal. La intenció de França és deixar l'operació militar d'alliberament en mans de les tropes africanes com més aviat millor.
I abans de marxar, una última notícia. L'AVE Barcelona-Madrid costarà 32 euros.
Doncs sí, Renfe anunciarà una rebaixa de l'11% a tots els bitllets de l'AVE. A partir del 8 de febrer, el trajecte entre Barcelona i Madrid es podrà fer a partir de 32 euros amb el nou sistema de tarifes flexibles en funció de la disponibilitat.
Fet aquest repàs a l'actualitat del dia, avui marxem amb Eric Clapton. Sara, per què és actualitat?
Doncs Mercè, perquè publicarà el 12 de març un nou àlbum amb versions de clàssic. Ho ha anunciat a la publicació del seu nou disc d'estudi Old Sock. L'àlbum es posarà a la venda, com dèiem, el 12 de març i arriba 3 anys després de l'anterior, anomenat Clapton. Totes les cançons, menys dues, són versions de clàssics de compositors tan diversos com, per exemple, Peter Tosh, George Gershwin, Taj Mahal i Gary Moore, temes que, en paraules dels guitarristes britànics, són els seus preferits des que era adolescent.
Doncs ara avui marxem amb aquest gran clàssic d'Eric Clapton, Laila. Nosaltres ho deixem aquí. Jordi Carretero, les vies de so. Salutacions també de la Sala Cruda de Redacció i Producció i de qui us ha parlat Mercè Raga. Tot seguit us deixem a la sintonia de Ràdio Cel amb Paraules d'Amor. Que passeu molt bona nit.
Ràdio Estel.